bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vols un autògraf de l'Edgar?
Ai, sí, esclar, sí. Et deixo un paper i me'l...
Que li signi allà... un llibre. Tens algun llibre o no?
No.
Doncs l'has d'escriure.
Què li posaràs a la Bayonesta?
Home, amb molt apreci i carinyo, per una gran
apreci
professional.
Apreci i carinyo, eh?
Encara tens temps, que fins bé. Sant Jordi, no?
Sempre dedicava notetes, en plan feia bromes, i anàvem fent amb els companys. No, anàvem dedicant-nos notetes.
Sí.
Llavors fèiem firmes diferents, i, no sé.
Però parlem del Dakar.
Ja ho farem un altre dia.
Me la deixes allà a la meva...
A la guixeta, no?
I...
Ah, mira, buscaré. Sí, sí, sí.
Apa, que vagi bé.
Te l'espero, per després.
Vinga, doncs posarem dedicatòria.
Que vagi bé.
Pensa-la bé, pensa-la bé.
Apa, les 8 i gairebé un minut. Bona nit.
A RAC 1, 9 7, amb Anna Bayonesta.
Els delictes d'odi han augmentat durant el 2023. Avui, de fet, n'hem parlat per dos casos ben diferents. Un, el de les campanades aquest any davant la Seu de Ferraz, amb aquesta imatge d'un ninot de Pedro Sánchez que va acabar destrossat. I l'altre, de ben diferent també, el dels insults i comentaris xenòfobs que hi ha hagut a les xarxes després dels naixements dels primers nadons de l'any per ser fills de pares immigrants o per tenir noms estrangers. Són només dos exemples de situacions que, en mesures diferents, com dèiem, podrien arribar a suposar un delicte per discriminació, ja sigui política o racista, i com dèiem, aquesta mena de situacions estan creixent a casa nostra. Avui el 9C, ara de seguida us avançarem les dades de les denúncies que hi ha hagut l'últim any i que hem de dir que han augmentat molt significativament respecte al 2022. També repassarem, per cert, les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia sobre les denúncies d'aquest col·lectiu, que és un altre exemple de discriminació. Ho comentarem avui en temps de tertúlia amb el professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo, el director del País de Catalunya, Miquel Noguer, la directora de la Mira, Magda Gregori, i el publicista i especialista en màrqueting estratègic, Lluís Carrasco. A banda d'això, avui Jennifer Hermoso s'ha tornat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional sobre el petó de Luis Rubiales. La futbolista ha insistit una vegada més que no va ser consentit i que després dels fets ha hagut de suportar una campanya, diu, d'assetjament i de pressions perquè defensés l'expresident de la federació després d'aquests fets. També parlarem del nadó que han trobat mort en una paperera a la Bisbal d'Empordà, un cas que investiguen els Mossos i que ens ha recordat molt, tot i que amb finals molt diferents, el d'aquell nadó que van abandonar en una bossa d'esport al febrer de l'any passat al barri de Sants de Barcelona. En parlarem amb la directora de la DGAIA, Esther Cabanes. I atenció a aquesta dada, el consum televisiu tradicional, és a dir, els dels canals de televisió de tota la vida a l'hora que fan els programes, no a demanda, ha caigut en picat aquest 2023. De fet, ha assolit una nova xifra rècord, 174 minuts de mitjana per persona cada dia, i això són 10 minuts menys que l'any anterior. Ho analitzarem en aquest cas amb Elena Neira, experta en consums audiovisuals i professora a la Universitat Oberta de Catalunya. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, ens espera una nit clarament menys freda i demà ens llevarem sense glaçada. Serà un dimecres amb núvols abundants, però com a molt només amb alguns plogims a l'oest del país. Al migdia l'ambient serà més suau, sobretot en zones interiors. De seguida us ho expliquem tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, les denúncies per discriminació a Catalunya es dupliquen en un any. És una notícia que us pot avançar a aquesta hora, el 9C de RAC1. Segons les últimes dades a què hem tingut accés, a finals de novembre s'havien registrat a Catalunya gairebé 250 denúncies.
Això significa que són, si fa no fa, el doble que el 2022. Es tracta de casos de racisme, LGTBI-fòbia o discriminació per motius polítics o religiosos.
En té més detalls l'Adrià Santasusagna.
Sí, la crispació social i política va en augment. No només són sensacions, sinó que ara es demostra també amb dades. Si el 2022 s'havien presentat 127 denúncies per discriminació a Catalunya, durant el 2023 en van ser 245. Això és pràcticament el doble. I atenció, perquè en podrien ser encara més, perquè les dades del 2023 inclouen fins al dia 27 de novembre. Faltaria incloure les denúncies que s'hagin pogut registrar els últims dies de novembre i tot el mes de desembre. Aquestes denúncies de discriminació registrades pel Departament d'Igualtat i Feminismes són casos en què diferents persones han estat víctimes de racisme, LGTBI LGTBI fòbia, discriminació per motius polítics o religiosos, pel seu aspecte físic o fins i tot per la seva condició econòmica o social. Unes denúncies que es dupliquen en només un any i que alerten de l'augment de la tensió que viu la societat.
Doncs bé, avui en aquest sentit, qui també ha fet balanç és l'Observatori contra l'Homofòbia, que constata que les incidències van en augment. N'han registrat 302 durant el 2023 i això és un 27% més que l'any anterior.
El col·lectiu gai és el que va tenir més incidències, una de cada tres. El segon col·lectiu que va rebre més atacs va ser el trans, especialment les dones trans. El portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, creu que és molt greu que cada any hi hagi més incidències.
Són dades preocupants. Creiem que la polarització que s'ha creat durant tot l'any 2023, el discurs d'odi exacerbat, sobretot per part de l'extrema dreta, però també la manca moltes vegades de voluntat política per revertir tot això, sobretot des de la prevenció i actuacions que es puguin tocar amb els dits de les mans.
Tres de cada quatre incidències van ser dins la demarcació de Barcelona. A la capital acumula, de fet, més de la meitat dels casos registrats des de l'Observatori. La majoria d'incidències van passar a la via pública, seguit de l'oci nocturn i el transport públic.
I ara que parlàvem de delictes d'odi, tot i que canviem de tema, demà ha d'anar a declarar davant la policia l'organitzador de les campanades ultras davant la seu del PSOE a Ferrada. Estava previst que ho fes avui, però al final s'ha ajornat la vista. En espera del que digui davant la policia, el debat polític continua girant al voltant de la mobilització en què es va apallissar una figura de cartró que simulava Pedro Sánchez. El PSOE està revisant els vídeos i també les càmeres de seguretat abans de decidir si denuncia o no el cas per un delicte d'odi.
Unes 300 persones es van reunir davant la seu socialista al carrer Ferraz de Madrid, convocades per la plataforma juvenil vinculada a Vox Revuelta. Durant la manifestació, la nit de Cap d'Any, es va destrossar una figura de cartró que representava el president espanyol. Li van clavar bastonades i cops de puny. Davant d'això, el PSOE ja estudia la manera de denunciar i apunta també cap al PP. El portaveu socialista Patxi López assegura que si els populars no condemnen fermament l'acció, alimenten el discurs de l'extrema dreta, ho deia Televisió Espanyola.
Esa hipérbole permanente, ese deshumanizar al adversario político debiera determinar, porque la reacción de algunos de los seguidores, si uno es el traidor, el dictador, el que se carga el Estado de Derecho y la democracia, es a por él, a por ellos. ¿Y cómo? De cualquier manera. Y utilizando la violencia, pues hace falta también. Y por eso la responsabilidad política está en frenar esto.
I des del PP responia el president de Galícia, Alfonso Rueda, ho condemna però amb la boca petita. Acusa Pedro Sánchez de provocar crispació, ho explicava a Ràdio Nacional d'Espanya.
Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar.
I retreuen al PSOE que no hagin condemnat els insults que, també des de Ferraz, es van llançar l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
I al marge d'això, però encara en política, el PP presentarà demà al migdia l'esmena a la totalitat a la llei d'amnistia. Ho farà en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Gènova de Madrid. Els populars explicaran el text alternatiu que han redactat per deixar en paper mullat aquesta llei que preveu amnistia als independentistes encausats pel procés.
El termini per presentar esmenes a la totalitat acaba demà a les 6 de la tarda i tot apunta que també s'hi afegiran les esmenes de Vox i UPN. Aquests textos es debatran al Congrés la setmana vinent i un cop tombades, la llei d'amnistia ja es podrà revisar en comissió. Serà allà on els grups podrien presentar esmenes parcials per millorar la llei. És el cas d'Esquerra, que ja ha avisat aquestes setmanes que estudiava fer canvis per reforçar la norma. Un cop acabi tot el tràmit al Congrés, la llei passarà al Senat. Serà allà on el PP mirarà d'allargar els terminis. Quan el Senat tombi la llei, tornarà al Congrés, on sí que s'aprovarà de manera definitiva.
Les 8 i pràcticament 9 minuts, dèiem en començar, és un dels noms propis del dia, Jennifer Hermoso, que es manté ferma i que ha ratificat avui davant el jutge que el petó de Luis Rubiales va ser inesperat i no consentit. La jugadora de la selecció espanyola de futbol ha declarat avui a l'Audiència Nacional.
Sí, la futbolista ha deixat clar que després de l'episodi, l'entorn del president d'aleshores de la Federació Espanyola va començar una campanya d'assetjament perquè sortís a defensar el gest de Rubiales. Hermoso, que ha estat gairebé 3 hores declarant davant del jutge, ha parlat de com l'ha afectat tot aquest enrenou més enllà del vessant esportiu.
Doncs en sabíem tots els detalls des de Madrid. Roger Barciba.
Sí, Hermoso ha explicat al jutge que no va consentir el petó i que al vol de tornar d'Espanya procedents del Mundial van començar les pressions perquè fes costat Rubiales, i no només a l'avió, també al viatge que les jugadores van fer a Eivissa per descansar després de la competició. Quan ha sortit de l'audiència, Hermoso s'ha acostat als periodistes, tranquil·la i alleugerida per haver superat aquest tràmit judicial, i ha dit que per fi tot queda en mans de la justícia i que se sent forta.
Bueno, ya todo queda en manos de la justicia y ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy fuerte.
Ha sido muy dura.
Ha sido larga.
Hermoso ha explicat al jutge que l'assetjament de l'entorn de Rubiales a ella i a la seva família li va provocar una situació d'angoixa i tristor que l'ha afectat en la seva vida professional i personal. Amb aquesta declaració es tanca la investigació que es va obrir a l'Audiència Nacional després dels fets i que ha de jutjar si Rubiales va cometre dos delictes: assetjament sexual i coaccions contra Jennifer Hermoso.
I per cert, que d'altra banda, a València han detingut a un entrenador d'atletisme per presumptes agressions sexuals a nenes. L'arrestat tenia vídeos de les menors a qui gravava d'amagat. Segons El País, l'home de mitjana edat el va delatar algú del seu entorn. Ara ha ingressat a la presó provisionalment.
Se l'imputen delictes continuats d'agressió i corrupció de menors contra la intimitat i possessió de pornografia infantil. L'entrenador havia fet les gravacions en entorns suposadament segurs, fins i tot havia posat càmeres en objectes que havia manipulat. Quan la Guàrdia Civil va convocar les famílies per explicar-los el que hi havia trobat, algunes van declarar que mai havien notat res sospitós en l'actitud de l'home.
4 minuts per un quart de nou. Educació situa el president del Consell Escolar de Catalunya al capdavant del grup d'experts que ha de dissenyar el full de ruta per revertir els mals resultats de PISA. La conselleria ha donat a conèixer avui la majoria de noms que formaran part de la comissió, que finalment estarà integrada per 18 persones. Eudald Martínez.
La creació d'aquesta comissió és el principal acord a què van arribar govern i oposició en la cimera de fa unes setmanes arran dels mals resultats. L'actual president del Consell Escolar i exinspector, Jesús Vinyes, en serà el coordinador tècnic. La resta d'experts representen tots els àmbits del sector, des de docents, passant per directors de centres i fins a representants de les famílies. El departament, per cert, també ha escollit 4 docents amb una trajectòria destacada. Són Coral Regí, membre de la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia, Digna Couso, que es dedica a fer formació en noves tecnologies a professors, Carme Hurtoll, exsecretària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència, i també Elvira Borrell, exinspectora d'Educació i que actualment es dedica a fer formació d'altres professors. L'equip es començarà a reunir les properes setmanes i l'objectiu és que a principis de febrer ja tingui a punt les primeres conclusions.
I a tot això, des d'avui, centenars de milers de becaris que fan pràctiques en empreses, siguin o no remunerades, ja cotitzen a la Seguretat Social. Això arran de la reforma de les pensions que va aprovar el govern espanyol i que, per tant, ja ha entrat en vigor. A partir d'ara, doncs, la feina d'aquests estudiants es tindrà en compte de cara a la jubilació.
Fins ara, els becaris que tinguessin un sou ja cotitzaven, era entre 60.000 i 100.000 persones que cada mes. Ara la mesura s'amplia també als que no cobren, tot i que no se sap la xifra exacta dels que se'n beneficiaran. Els sindicats calculen que entre estudiants universitaris i d'FP podrien arribar al 500.000 de persones.
8 i 13 minuts. Els experts veuen amb bons ulls una regulació del cànnabis per l'ús medicinal, però adverteixen, això sí, que fa falta més investigació abans de canviar aquesta normativa. Això després que el govern espanyol hagi obert la porta a la creació d'un programa mèdic aquest mateix gener.
La intenció és recuperar el document que va aprovar el Congrés al final de la legislatura passada, però que va quedar en paper mullat per l'avançament electoral. Ara el Ministeri de Sanitat el vol tornar a posar sobre la taula. En aquest sentit, el catedràtic de farmacologia de la UPF, Rafael El Maldonado, reclama més investigació abans d'aplicar cap canvi. N'ha parlat al Monarracú.
Lo ideal sería que se dispusiera de unos principios activos perfectamente regulados, perfectamente controlados, para que se realicen ensayos clínicos para probar el beneficio que supera el riesgo. Entonces lo que necesitamos es una mayor investigación para que se pueda hacer un uso adecuado de aquellos principios activos, de utilidad para aquellos tratamientos adecuados.
També ha alertat dels riscos que podria comportar un canvi de regulació i assegura que hauria d'arribar acompanyat de campanyes de prevenció i conscienciació.
Doncs bé, sobre aquesta possibilitat que el govern espanyol reguli el cànnabis medicinal, li hem preguntat avui al periodista Dani Sánchez Ugart què en pensa.
Sembla que el govern espanyol es vol prendre seriosament la legalització de la marihuana medicinal. I ja era hora, perquè Espanya és una anomalia en la prohibició d'un ús poc discutit pels experts. Però anem tan tard que el debat que cal obrir ja és un altre, el de la legalització també dels usos recreatius. Ara mateix, la regulació de la marihuana es mou en uns llimbs legals impossibles. Es pot fumar a casa, però no se'n pot comprar ni transportar. Es pot tenir una planta, però no es pot veure des del carrer. I els pobles i ciutats són plens de clubs canàbics que ningú sap gaire en quina llei s'emparen. Un desgavell que demana a crits una regulació que, com passa al Canadà o a la majoria dels Estats Units, en permeti l'ús. Allà tracten la marihuana com l'alcohol. I això no ha suposat problemes. Ningú obliga a fumar els que no vulguin i els que fumen tenen més garanties sanitàries per fer-ho amb seguretat. Ah, i de pas, l'Estat incrementaria la recaptació en 3.000 milions i es crearien 100.000 llocs de treball.
Gràcies, Dani. El cannabis medicinal, doncs, que, com ara sentíem, podria ser una realitat ben aviat, però ara mateix una de les preocupacions principals dels farmacèutics és l'augment del consum d'ansiolítics i d'antidepressius que s'ha disparat durant l'hivern. Avisen, de fet, que l'ús descontrolat d'aquests medicaments pot provocar canvis de conducta i també d'addicció, Jordi Casals.
El fred i la falta de llum solar intensifiquen els símptomes del trastorn afectiu estacional, un tipus de depressió que provoca canvis en l'estat d'ànim. A més, l'època de Nadal també pot ser una de les causants de l'augment del consum d'antidepressius per la quantitat de trobades familiars i una sensació de felicitat imposada. En aquest sentit, l'Associació de Farmàcies de Catalunya alerta del perill de consumir ansiolítics sense control mèdic. En parla el president de la FEFAC, Antoni Torres.
Són medicaments que actuen sobre la psique, és a dir, sobre tot el sistema nerviós i sobre la conducta. Per tant, són medicaments que, si es prenen sense control, poden generar dos tipus de problemes. Uns, que són problemes de descontrol, i segona, que si es prens durant prou temps, poden generar hàbit.
Per tot plegat, recomana substituir aquests fàrmacs per relaxants naturals fets a base de plantes, com ara les til·les o les valerianes.
I encara parlant de salut, el departament continua buscant fórmules per reduir les llistes d'espera. Ara la conselleria ha anunciat que els propers mesos crearà la figura dels referents assistencials. L'objectiu és que facin d'enllaç entre l'atenció primària i els hospitals.
Aquests professionals s'encarregaran de fer seguiment de les proves que es demanen als CAPs per evitar que es rebutgin o que es dupliquin. El conseller Manel Balcells ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
El gran objectiu de 2024 serà millorar la relació entre la primària i l'hospital de referència, de manera que hem decidit de posar referents assistencials per fer això a cada zona del territori. Professionals que siguin l'enllaç entre la primària i l'hospital per totes les proves, per tot el seguiment, per totes les especialitats.
Balcells explica que els professionals dels diferents centres de salut s'hauran de trobar i acordar protocols conjunts. Ara queda per veure quants referents es despleguen segons el territori que cobreixin.
I mentrestant, els contagis de grip a Catalunya ja superen el pic de l'any passat. Ara mateix ja hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants. Són 24 més que ara fa una setmana. La xifra, però, encara és lluny dels nivells que hi havia abans del coronavirus.
Els anys anteriors a la pandèmia, el pic de casos de grip se situava al voltant dels 400 casos per cada 100.000 habitants, gairebé el triple que l'actual. Tot i això, el Departament de Salut espera que els contagis encara pugin uns dies més, tenint en compte que entre la població menor de 4 anys és on hi ha més incidència del virus. Ara mateix, un 45% dels contagis ja són de grip. Pel que fa al Covid, les últimes dades de salut indiquen un estancament, tot i que els casos als hospitals encara creixen. Actualment hi ha 727 persones ingressades als hospitals que han donat positiu a la prova de Covid, 183 més que la setmana anterior. Això no vol dir, però, que el coronavirus sigui el motiu de l'ingrés. A les UCIs, ara mateix, hi ha 24 persones per culpa del Covid, 11 més que una setmana enrere. Tot i aquestes dades, el Departament de Salut fa una crida a la calma, assegura que l'activitat d'aquests dies als centres sanitaris és l'habitual per aquestes dates.
I, per cert, encara vinculat també amb la salut, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya anuncia més mobilitzacions després de Reis i manté la vaga indefinida. El Sindicat i el Departament de Salut han fet diverses reunions per apropar posicions, però de moment no s'ha arribat a cap conclusió. La presidenta de l'entitat, Núria Guirado, ha explicat a RAC1 que aquestes aturades es noten més que mai a causa de la situació als hospitals.
Estem a mínims, els hospitals i els CAPs estan a vessar de persones malaltes i la situació ara és bastant límit. El dia 8 també s'afegeixen a la vaga els tècnics. Tot això evidencia la precarietat que patim les treballadores de la salut actualment a Catalunya.
Les mobilitzacions seran els dies 8, 9, 10 i 13 de gener. Pràcticament les 8 i 19 minuts, ho dèiem també en començar, els Mossos investiguen qui ha abandonat un nadó en una paperera a la Bisbal d'Empordà. Un escombriaire que feia la ronda habitual l'ha trobat mort, encara amb el cordó umbilical, en un lloc molt cèntric i on la circulació en vehicle està restringida. Per tant, la policia està revisant les imatges de les càmeres de seguretat propera per veure si en té alguna pista. Des de Girona, Sandra Florença.
Els fets han ocorregut a quarts de 8 d'aquest matí, quan un escombriaire s'ha trobat el nadó, encara amb el cordó umbilical, a dins de la bossa de la paperera que hi ha a la placeta del carrer Germán Sitjar de la Bisbal d'Empordà. De seguida ha avisat als serveis d'emergència i a la policia local, que ha arribat al lloc dels fets en pocs minuts. També s'ha desplaçat diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, per confirmar la mort del nadó. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha lamentat els fets i ha explicat que tota la ciutat se sent consternada.
Un tema que porten els Mossos d'Esquadra, que han enviat a tot el seu equip d'investigació i que són ells els que estan fent la investigació i que, per tant, no us podem informar de res més.
Es manté activada l'àrea d'investigació criminal de la regió de Girona dels Mossos d'Esquadra. La cerca es fa a través de les càmeres de seguretat que hi ha als establiments de la zona.
I abans obríem l'informatiu parlant de les denúncies per discriminació que, com dèiem, s'han duplicat en un any a Catalunya. Doncs bé, un tema que també s'ha tornat a posar sobre la taula les últimes hores són els comentaris racistes a les xarxes socials arran dels primers naixements del 2024. El motiu, com dèiem abans també, el nom dels nadons o també la procedència dels pares, que en pràcticament tots els casos són immigrants. En aquest sentit, els experts en demografia neguen, però, que els pares d'origen immigrant tinguin més fills que no pas els autòctons. Tot i això, el Centre d'Estudis Demogràfics admet que cada vegada hi haurà més fills de pares estrangers perquè el pes de la immigració entre els joves és més gran.
Asseguren que cada cop hi haurà més famílies que tindran menys fills o que directament no en tindran, i apunten que calen polítiques per fomentar la natalitat, com ara garantir l'emancipació dels joves perquè la maternitat no s'endarrereixi tant. N'ha parlat al Món Arracó el director del centre, Albert Esteve.
Anem cap a famílies de fill únic, però sobretot anem cap a estar creixent molt les persones que no en tindran cap. Aproximadament les persones nascudes a l'any 75, que ara estan a punt ja de complir els 50 anys, doncs un 30% no haurà tingut descendència, i això són nivells els més alts, diguem, de la nostra història, però també els més alts del món.
En aquest sentit, aquesta xifra que ara destacava, un 30% dels nascuts al 1975, que ara faran 49 anys, no han tingut descendència.
I arribarem ja a 8:45. L'Ajuntament de Barcelona, atenció també en aquest cas, ha multat amb 420.000 euros a un home que llogava pisos a turistes de manera il·legal. Ho feia almenys des de l'any 2018 i havia ideat tota una estratègia per escapar-se de les sancions. Eudald Martínez.
L'home és el propietari d'un edifici al carrer Ample de la capital, al barri Gòtic. Dels 15 pisos que hi ha, 14 els destinava al lloguer turístic, malgrat que no tenia cap mena de llicència. El regidor del districte, Albert Batlle, explica que l'home se les empescava per fer passar els apartaments per legals. Per exemple, quan se li obria alguna investigació, culpava els falsos llogaters de l'activitat turística il·legal.
S'havien obert molts expedients, sempre hi havia alguna escapatòria de justificació, és a dir, tenien molt ben preparat el sistema d'aquest tipus d'activitats absolutament irregulars. Per tant, crec que és una bona notícia que puguem haver fet aquesta actuació.
L'únic dels 15 pisos que complia la normativa era el d'una dona que tenia un contracte de renda antiga i aquí l'home derivava la gestió dels apartaments. Ella era, per exemple, qui s'encarregava de donar les claus als turistes.
Doncs déu-n'hi-do també amb aquest cas, com dèiem, que ha suposat una multa de 420.000 euros per l'home que llogava aquests pisos a turistes de manera il·legal. Encara a Barcelona, d'altra banda, Xavier Trias i Jaume Collboni ultimen un acord per governar l'Ajuntament. Els dos partits continuen negociant el programa de govern, també l'organigrama i els pressupostos. Si s'arriba a un acord en tots aquests temes, es podria donar per tancat aquest pacte.
De fet, també s'estarien negociant els noms que s'incorporarien al govern de Collboni. Segons explica el Tot Barcelona, qui podria agafar el relleu de Trias com a líder de Junts dins l'Ajuntament seria Damià Calvet. L'exconseller i expresident del Port de Barcelona seria el nou primer tinent d'alcaldia de Jaume Collboni. També hi tindrien responsabilitats Neus Munté, Jordi Martí Galvis i Victòria Alsina. Si es consumés el pacte, Collboni aconseguiria estabilitat perquè tindria majoria absoluta al ple municipal.
8 i gairebé 24 minuts. El govern torna a demanar a la població que sigui conscient del context greu de sequera. La situació als embassaments de les conques internes de Catalunya continua sent molt preocupant. L'última dada indica que es troben al 16,7% de les reserves. Per tant, molt a prop de poder baixar del 16%, que és quan es declararia l'estat d'emergència. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, diu que la situació és crítica i per això demana als ciutadans que facin un esforç.
La situació és molt crítica. El que demanem des del govern de la Generalitat és que continuem fent, i encara ho fem amb més força, doncs estalviant aigua a tots nivells. Per tant, cadascú de nosaltres a casa nostra hem de prendre mesures, i de fet s'estan prenent perquè ho estem notant doncs arreu del país, però encara ho hem d'intensificar perquè la situació és molt crítica i no es preveu una millora de la situació en les properes setmanes.
Per tot plegat, el govern també ha rebutjat de totes que Catalunya aculli uns Jocs Olímpics d'hivern. En crònica de successos, primera víctima mortal en accident de trànsit aquest any. Un home mort atropellat a la C-55 a Castellbell i al Vilar, al Bages.
Va passar ahir cap a les 7 de la tarda. Per causes que encara s'investiguen, el cotxe va embestir la víctima mentre travessava la carretera a peu. Es tracta d'un home de 74 anys, veí de Castillejar, a Granada.
Els Mossos també han detingut a la Jonquera, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat des del 1999 per un doble homicidi als Estats Units. Estava condemnat a cadena perpètua.
És Eric Xarodó, que va matar dues persones mentre fugia de la policia després d'atracar un banc. Tenia un ordre internacional de detenció des d'aleshores. L'home, de 40 anys, tenia carnet d'identitat francès i l'han enxampat després de reservar habitació en un hotel de la Jonquera, segons publica La Vanguardia. Va ser llavors quan es va activar el sistema d'alertes de la policia. Ara, un jutjat de Figueres haurà de gestionar-ne l'extradició als Estats Units.
I coincidint amb l'allau de compres de Nadal, la policia espanyola ha bloquejat diverses pàgines web que clonaven portals de roba de marca per estafar els usuaris.
Les pàgines replicaven la maquetació de les marques originals i les promocionaven amb anuncis a les xarxes socials. També registraven els dominis en empreses d'altres països, allotjaven les pàgines en servidors dels Estats Units i cobraven a través d'un comerç amb seu a Brasil. Fins ara hi ha més de 200 denúncies arreu de l'Estat, però de moment no consten detinguts. Per tot plegat, la policia recomana desconfiar de les ofertes sospitoses i aconsella a comprovar sempre que l'adreça de la pàgina web coincideixi amb l'oficial.
8:26, les matriculacions de vehicles han crescut un 16,7% durant el 2023. Les vendes de cotxes s'enfilen fins als 118.000, el que suposa 17.000 automòbils més que l'any anterior. Són dades que ha publicat la patronal ENFAC.
Les vendes de cotxes electrificats s'han disparat fins a un 37% en un any. A tot l'estat, les xifres de matriculacions arriben a les 950.000. Ara els fabricants es marquen l'objectiu d'arribar al milió. Per fer-ho, reclamen més incentius i menys complicacions al govern espanyol. També augmentar la jubilació dels cotxes contaminants. N'han parlat els directors de comunicació del grup Gamban, Tania Puche, i de Faconauto, Raúl Morales.
La cuota de turismos electrificados matriculados está lejos del 20% que registra la media europea. Una de las principales medidas que hay que acometer es sustituir el actual Moves 3 por un plan de incentivo a la demanda mucho más ágil y mucho más eficaz.
No hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad. Los vehículos electrificados solo han supuesto el 12% de todas las matriculaciones, muy lejos de la media europea, que está en el 20%.
El Dacia Sandero és el cotxe que més es va vendre el 2023 i Toyota la marca amb més matriculacions.
I parlant de balanços de l'any, ara que arrenca, això és sinònim també d'un repunt d'inscripcions als gimnasos. Entre els propòsits d'any nou, moltes persones es marquen l'objectiu de començar a fer exercici. És un dels clàssics de l'inici de cada any. Ara bé, cada cop són menys. Els responsables de centres esportius diuen que hi ha hagut un canvi d'hàbits des de la pandèmia i que les inscripcions al gener ja no són tan multitudinàries.
Des del 2020 la gent fa exercici de manera habitual. Ara bé, al cap d'uns mesos els nous afiliats al gimnàs comencen a baixar. Ho expliquen a RAC1 el propietari del club esportiu Apolo de Torredembarra, Edgar Segurana, i el director del DIR Gimbe Manresa, Sergi Roig.
És tot l'any que la gent fa esport i que s'apunta. Però al gener sí que hi ha propòsits que s'apunta més la gent, també perquè ve totes les comiones de les festes. Les pujades de clientela al gener ja no són tan bèsties. Sí que hi ha una forta remuntada ara de gent que s'apunta i de molta gent vés a saber si és perquè no compleixen els seus propòsits, perquè no s'enganxen. Hi ha una davallada d'aquí a l'estiu.
Unes baixes que en bona part es recuperen després de Setmana Santa durant els mesos previs a l'estiu.
I parlant de xifres, es consolida la tendència dels últims anys. El consum televisiu tanca el 2023 amb un mínim històric, 174 minuts de mitjana per cada persona cada dia, volíem dir, a l'Estat. TV3 se situa com el canal autonòmic més vist i Antena 3 lidera la llista espanyola segons un informe de GECA.
Els 174 minuts de mitjana, gairebé 3 hores diàries, és la xifra més baixa comptabilitzada des del 1992. L'any passat la dada era 184 minuts. A més, segons l'informe de la consultora audiovisual, aquest any destaca un descens important d'una franja d'edat concreta. Els espectadors amb edats compreses entre els 25 i els 44 anys, concretament amb 13 minuts menys. Pel que fa a les audiències, TV3 va ser la televisió més vista, amb un 13,9% de quota de pantalla mitjana. Això és dues dècimes menys que el 2022. Tot i així, es distancia de la segona, Antena 3, que fa un 9,3% i recula un 1,4 punts.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem sobre aquestes dades i ho farem amb l'experta en consums audiovisuals i professora a la Universitat Oberta de Catalunya, Elena Neira. Com dèiem, serà a partir de 9:45. Pràcticament 9:45, Iberia ja ha reubicat el 80% dels passatgers afectats per la vaga dels treballadors dels serveis de terra que es farà entre aquest divendres i dilluns de la setmana que ve. Això són més de 36.000 viatgers. La companyia assegura que ara també mira de trobar seients pel 20% restant, tot i les dificultats d'aquestes dates. La vaga està convocada en plena operació tornada de les vacances de Nadal.
Uns 4.900 viatgers ja han demanat el reemborsament de l'import dels bitllets. D'aquesta manera, un 90% de les persones afectades ja tindrien a hores d'ara una alternativa. Iberia recorda que els viatgers que ho desitgin encara poden sol·licitar canvis a través del seu web o de les agències de viatges. En qualsevol cas, recomana facturar amb antelació i anar amb més marge de l'habitual a l'aeroport. Els sindicats han convocat la vaga per la negativa d'Iberia de fer el seu propi servei de càrrega i descàrrega de maletes als avions.
I per cert que avui un avió que sortia des de Barcelona amb destinació a Santander ha hagut de tornar a la capital catalana dues hores després. Les fortes ratxes de vent al nord de la península Ibèrica han fet impossible que l'aparell aterrés a l'aeroport Cantàbric. En crònica internacional, és una de les novetats d'aquesta tarda. El Pròxim Orient ha mort el número 2 de Hamas en un atac amb un dron a Beirut, al Líban. El bombardeig, on també han perdut la vida 3 persones més, ha tingut lloc en un suburbi de la ciutat que es considera com un dels fortins de Hezbollah, la milícia libanesa, que també ataca Israel des del nord. Hamas acusa Israel de ser-ne l'autor, però de moment Tel Aviv no ho confirma.
Segons els mitjans del Líban, l'objectiu del dron era una suposada oficina que Hamas tenia als afores de Beirut. En principi s'hi estava fent una reunió. De moment, el govern del Líban no ha anunciat cap acció de represàlia. A tot això, les morts a la franja de Gaza pels bombardejos israelians continuen augmentant. Ja s'aproven a les 23.000. El govern de Benjamin Netanyahu assegura que la presència de la banda al nord de la franja ja és irrellevant.
I això al Pròxim Orient. Mentrestant, Rússia ha llançat també l'ofensiva més gran sobre Ucraïna des de l'inici de la guerra. Ha estat a la zona de Kiev i l'atac hauria deixat almenys 5 víctimes mortals i un centenar de ferits.
Aquests bombardejos arriben després que el president rus, Vladimir Putin, anuncies que intensificaria els atacs, tot plegat després de l'intercanvi dels últims dies. L'exèrcit rus va atacar Ucraïna i Ucraïna va respondre bombardejant la ciutat de Belgorod, que va provocar la mort d'almenys 25 persones i que Putin qualifica d'atac terrorista. Segons les autoritats ucraïneses, l'exèrcit ha interceptat 87 dels 90 drons russos que han atacat el seu territori les últimes hores.
Encara en plan internacional, al Japó, les autoritats i Airbus investiguen què ha passat en l'accident d'avió d'aquest matí a l'aeroport de Tòquio, que ha provocat 5 morts i que ha obligat a evacuar prop de 400 passatgers. El xoc ha estat entre un vol comercial de la companyia Japan Airlines i un altre de la Guàrdia Costanera, on anaven les persones que han mort. L'empresa fabricant d'aparells ha enviat un equip d'especialistes per analitzar l'incident.
Els bombers japonesos han aconseguit evacuar les 379 persones del vol i cap ha resultat ferida de gravetat. Tot i això, a l'avió de la Guàrdia Costanera, 5 dels 6 tripulants han mort i només ha sobreviscut el capità. Es tracta d'un vol que portava subministraments a la població de Niigata, una de les zones més castigades pel terratrèmol d'ahir. Les imatges de l'accident han corregut per les xarxes de seguida. S'hi veu l'avió de Japan Airlines completament envoltat de flames i amb una columna de fum negre.
Doncs bé, ara que parlàvem també d'aquest terratrèmol, segons l'últim balanç, ja ha deixat 55 morts. Tot i això, les autoritats creuen que la xifra encara podria continuar a l'alça perquè hi ha centenars de persones desaparegudes.
El terratrèmol de magnitud 7,5 7,6 va esfondrar centenars d'edificis a ciutats com Uajima o Kurobe, que és on hi ha més víctimes i on també podria haver-hi més persones atrapades sota la runa. El primer ministre japonès alerta que la zona on hi ha hagut el terratrèmol és de difícil accés i qualifica la situació de batalla contra rellotge. Aquest matí les autoritats japoneses han retirat l'alerta de possible tsunami, però avisen que encara hi ha risc de rèpliques.
I a Corea del Sud han apunyalat el líder de l'oposició, Lee Jae-myung, que ha passat durant un acte polític, com es pot veure en un vídeo que ha corregut per les xarxes. Un home se li ha apropat per demanar-li un autògraf i li ha clavat un objecte al polític, que s'ha desplomat. L'han portat a l'hospital on l'han operat d'urgència. Segons els mitjans locals, la seva vida doncs no correria perill. Tot plegat ha passat a les portes de les eleccions legislatives al país, que es faran el mes d'abril. Les 8:34, Barcelona diu l'últim adeu a la fotoperiodista Isabel Esteve, més coneguda com a Colita. Va morir diumenge als 83 anys a causa d'una peritonitis. Aquesta tarda s'ha fet el funeral al tanatori de les Corts, on l'han acomiadat familiars i també personalitats del món de la cultura.
Entre d'altres, hi ha assistit el pintor Frederic Amat, gran amic seu, i el cineasta Ventura Pons, autor del documental Cola Colita Colassa, que ha assegurat que tenia una gran humanitat. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l'ha definit com una persona lliure, feminista, y n'ha destacat el gran llegat que deixa.
Una de las grandes fotógrafos de nuestro país, que nos deja un legado inmenso con su mirada, una mirada muy especial, una mirada sobre nuestro país durante 40 años. Una gran persona, una feminista y sobre todo una persona muy libre.
Des dels anys 60, Colita va fotografiar moments històrics de Barcelona. Es va fer coneguda per fotografiar Salvador Dalí, Joan Manuel Serrat i Gabriel García Márquez. A l'octubre va rebre el Premi Ofici de Periodista per la seva trajectòria.
I encara en cultura, el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or portarà a Girona una 80ena d'artistes. Es farà del 22 al 27 de febrer i tindrà una forta presència de Rússia, Ucraïna i també la Xina.
S'hi podran veure una 20ena d'atraccions que mai s'han representat a Europa. I destaca la participació del grup català Ramó i Alegria, que ha guanyat nombrosos premis internacionals. El director del certamen, Genís Matabosc, explica que hi haurà atraccions inèdites.
En total són 81 artistes seleccionats que ens arriben a Girona de 16 països en aquestes 24 atraccions inèdites a Europa. I aquest és la diferència del Festival Elefant d'Or respecte a tota la resta d'altres festivals de circ que es realitzen. Es presenten única i exclusivament atraccions que mai han trepitjat a la pista de circ de Girona un circ a Europa Occidental.
El festival és l'esdeveniment de circ més gran d'Europa. Quan falten dos mesos per l'estrena, ja ha venut 16.000 entrades.
A les 8:36, moment per la resta dels esports, amb l'Albert Ferran. Albert, bona nit de nou.
Bona nit.
Tot i que em sembla que abans no t'he saludat, ara sí, eh? Bona nit. Bona nit. Aquesta tarda que ha arrencat la 19a jornada de primera divisió, que és l'última de la primera volta.
Sí, aquesta hora en joc un partit al Real Arena, un Reial Societat 0 a l'Alavés 0, al minut 15 de la segona meitat. Els locals jugant amb un futbolista menys per l'expulsió del porter Remiro. A 9:45 es disputarà el València-Vilareal i ja s'ha jugat el Getafe 0 Rayo Vallecano 2, amb doblet de Camello. El Getafe ha acabat el partit amb 9 futbolistes per les expulsions de la Tassa i Greenwood. També ha vist la vermella Damián, un cop ja l'havien substituït.
I demà juguen els dos líders, el Real Madrid i el Girona.
Els blancs tenen un partit assequible a casa contra el Mallorca a 8:15, mentre que el Girona rep l'Atlètic de Madrid en el gran partit de la jornada a 9:15. Els gironins tenen els dubtes de Sigankov i Yangel Herrera. En canvi, apunta titular Aleix García, futbolista que segueix de prop al Barça. El tècnic del Girona, Mitchell, veu el migcampista acabant la temporada a Montilivi.
Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Más allá de que vaya uno u otro equipo, me dolería porque lo perdemos nosotros. No por la rivalidad, ni mucho menos. Nosotros no estamos al nivel del Barça, ni queremos seguir creciendo como club, y lo estamos haciendo, y para seguir creciendo necesitamos jugadores del nivel de Aleix.
El Girona, l'Atlètic de Madrid i el Madrid jugant demà. El Barça ho farà dijous al camp de Les Palmes. Avui Íñigo Martínez ha pogut treballar amb el grup, però té complicat arribar a temps per entrar a la llista de convocats.
D'altra banda, el Barça de bàsquet tanca files per reaccionar demà contra el Real Madrid a l'Eurolliga.
L'equip viu un moment convuls després dels mals resultats, 7 derrotes dels últims 10 partits, i per les declaracions del general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, criticant l'actitud d'alguns jugadors fora i dins de la pista. En la prèvia, el base Nicola Provítola ha dit que està d'acord amb les paraules de Navarro, mentre que el tècnic Roger Grimau veu bon ambient al vestidor.
No se están haciendo las cosas bien, ¿no? Diciembre no ha sido el mejor mes para nosotros. Las declaraciones de Juanqui son correctas y nada, hay que aprender y seguir, ¿no?
És evident que hi ha situacions que no s'han donat bé, que no ens han agradat. Evidentment, com deia el Víctor, intento parlar sempre amb els jugadors i que tot quedi molt clar i que tothom ens diguem les coses i que no hi hagi coses pel darrere.
Demà, per aquest clàssic, hi haurà gran entrada al Palau Blaugrana, pràcticament està tot venut, el partit a les 9 en directe a RAC1, així com el Girona Atlètic de Madrid.
I acabem parlant de tenis perquè Rafa Nadal reapareix amb victòria després de gairebé un any de baixa per lesió.
Sí, el balear s'ha imposat a l'austríac Dominic Thiem en 2-7, 7-5 i 6-1 en el torneig de Brisbane. Nadal, que jugarà dijous contra l'australià Jason Kubler, número 102 del rànquing ATP, que avui ha passat ronda sense acabar el seu partit per la lesió del rus Karatsev.
Gràcies, Albert, bona nit. Bona nit. I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Com es presenta aquest dimecres?
Doncs mira, amb núvols abundants, com avui. Avui s'han arribat a escapar quatre gotes, algun plogim a les comarques de Ponent. Això pot tornar a passar demà, que a les comarques de Lleida, sobretot, però també en algun sector interior de les de Tarragona es pugui arribar a escapar, doncs això, alguna pluja, poca cosa, un plogim, vaja. I les temperatures, doncs mira, de bon matí, clarament més altes que avui. Avui ens hem llevat englaçades a molts sectors de l'interior de Catalunya. Demà, temperatures positives, menys fred, clarament menys fred, com dèiem, i tan sols algunes glaçades al Pirineu. Al centre del dia, malgrat els núvols, les temperatures poden pujar una mica més. Avui hem tingut màximes de 16 a 17 a molts sectors de la costa i del prelitoral, no pas cap a l'Empordà, on s'han quedat més frenades, però en canvi en comarques més interiors, en molts casos, no s'ha arribat ni als 10 graus, per tant, bastant de contrast si està més a prop del mar o més terra endins. Demà, en comarques interiors, sobretot, la temperatura al centre del dia més suau, serà més fàcil acostar-nos als 15 graus o arribar o passar una mica dels 15 graus a l'interior de Catalunya.
I què, les pluges?
Les pluges sembla que poden arribar, com si algú les hagués demanat per Reis, doncs sembla que poden arribar, ja no el dia de Reis, sinó que s'avanci una mica. Ara mateix veiem que...
Ah, ostres, mira que hi ha dies per ploure, sí. I mira que ho hem demanat dies i...
Ja.
Si esguerra les cavalcades...
Sí.
Millor també, eh?
S'ha de veure, encara queden...
Que les portin els Reis, però...
El dia de Reis, no?
Que no aixafin les cavalcades, que pot ser.
Al matí, tothom a casa jugant amb les joguines, la canalla, i a fora plovent. Doncs,
no, ara, però hi ha risc, que plogui durant l'hora de les cavalcades.
Sembla que si ja al matí pot haver-hi algunes precipitacions, i sobretot durant la tarda, tarda-vespre, a moltes comarques, ara sembla que sobretot de Barcelona i Girona, ho haurem d'anar veient. Quan arriba ben bé la pluja, on afecta i quanta estona dura, però tenim bastants números perquè aquest front ens deixi pluja i després baixin de manera clara les temperatures a cap de setmana, i la setmana que ve sembla que l'ambient serà clarament més fred.
Doncs evidentment que aquests dies abans de divendres estarem molt pendents d'aquestes possibles pluges que poden afectar aquestes cavalcades, i per tant, ja ho sabeu, cada dia anirem fent aquest repàs exhaustiu perquè hi ha molts nens, moltes famílies, evidentment, pendents d'aquestes cavalcades.
Hi ha alguns models que donen la pluja més tard de l'hora de les cavalcades, però bé, en tot cas, la que deies, ho hem d'anar seguint.
A veure, a banda d'aquesta previsió meteorològica, divendres passat aquí el 900 vas fer una mica de resum de tot l'any, però encara, ja ens ho deies, tu, faltaven un parell de dies per tancar el 2023, per tant encara no era allò dades definitives. Avui sí que hi són, dades de tot el 2023 del Meteocat. Alguna cosa que t'hagi cridat especialment l'atenció o que canviï el que vam explicar divendres de la setmana passada?
No, a veure, faltava, per exemple, un balanç definitiu de en quina posició se situava, de si any més càlid o dels més càlids, o què. Hi ha cinc ítems que vull destacar, cinc ítems. D'entrada, haurà sigut el 2023 el segon any més càlid a Catalunya, com a mínim des de 1950, per darrere, per poc, això sí, del 2022. De fet, en algunes zones ha sigut l'any més càlid. Per exemple, a l'Observatori de l'Ebre ha sigut l'any més càlid dels seus 119 anys d'història, superant per una dècima el 2022. També destaca que mai abans havien tingut dos anys tan càlids de manera consecutiva. És a dir, portem tres anys seguits plovent clarament menys del que toca i dos anys seguits amb temperatures disparades, clarament més altes del que tocaria. Ja sabem que ha sigut, això que dèiem, no?, un any sec, però és que en conjunt ha plogut entre un 50 i un 70% del que toca, però en àrees del litoral i del prelitoral ha plogut menys d'un 30% del que hauria hagut de ploure, i això en alguns sectors per tercer any consecutius. Hi ha mesos, de fet, climàticament plujosos, com el març, en què no hem arribat ni al 30% ni aquest 30% al conjunt de Catalunya, i especialment greu va ser l'octubre, que és el mes, si parlem a nivell de país, és el mes més plujós de Catalunya, l'octubre,
doncs no.
I trobem que en àmplies zones del nord-est tampoc va ploure ni aquest 30% de que hauria de ploure en el mes més plujós. I ja per acabar, a nivell mundial, a falta encara d'un balanç definitiu, el 2023 possiblement haurà sigut el més càlid mai registrat.
Doncs avui amb aquestes dades definitives, que vaja, no canvien gaire el que vam explicar divendres i que són dades realment preocupants. Gràcies, Abel, fins després.
Fins després, que vagi bé. Que vagi bé.
Les 8:43.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquí la tertúlia d'aquest dimarts 2 de gener. Sembla estrany, eh? Ja dir mes de gener del 2024, allò que molts dies encara vas escrivint del 2023. Avui amb el Lluís Carrasco, publicista especialista en màrqueting estratègic. Lluís, com estàs?
Hola, hola, bon any a tothom.
Bon any, eh? És allò de que avui tots ens desitgem bon any, perquè sí, no ens hem vist. Magda Gregori, directora de La Mira, com estàs?
Hola, bé.
Ha anat bé l'entrada, de moment?
Sí, clar, portem 24...
De moment sí, no?
Sí, no? Sí, sí.
Toquem fusta.
Encara no m'ha abandonat els propòsits que vam fer.
Qui sap?
Probablement encara no els ha fet.
Miquel Noguer, director del País a Catalunya, què tal?
Bona nit. Tinc un amic que sempre diu que es pot dir bon any, inclús el mes de novembre.
No, com totalment en contra.
Sempre es pot dir bon dia i no passa res.
Això sí, bon dia en tot el dia en català. Però bon any. Home, de poder-ho dir sí que ho podem dir, però...
Reivindiquem-ho.
Però l'any passat també parlàvem de fins quan, no? Fins al 10 de gener? Fins quan és allò preceptiu dir bon any? No sé, és un debat que tenim cada any i que encara no n'hem tret l'entrellat. Raimon de Viejo, professor de Ciència Política a la UB, exdiputat al Congrés, com estàs?
Bé,
bon any.
Bé,
ha començat bé l'any?
Ui, sí, bé.
Sí, eh?
Sopat bé.
Sou dels que us marqueu propòsits, com ara deia la Magda, o no?
Jo no, perquè sé que no compro.
Lluís?
Jo marco desitjos més que propòsits.
Això sí.
El que passa és que els desitjos acaben en saca trencada.
Llista, però física?
Des de fa molts anys, amb una amiga, cada any, de fet, sortint d'aquí vaig a sopar amb ella, perquè encara no m'ho hem fet.
Ah.
Per tant, és un ritual que fem cada any al mes de gener.
És a dir, porteu dos
I
dies de bacalatge, no passa res.
Porto a la motxilla els de l'any passat, perquè farem un... A veure si realment algun s'han complet o no.
M'interessa això, és una llista feta a mà?
És feta a mà, amb cartolina de color, cada any.
Però no us marqueu els mateixos objectius amb
no,
la teva amiga?
No, alguns coincideixen, d'altres no, però bé, jo porto els seus també, perquè els guardo jo, perquè si no tindríem el perill de que
d'això no
els trobéssim.
Això...
Canvia el color amb l'any?
Sí. De fet, avui quan he anat a buscar cartolines les he agafat diferents, perquè no fossin igual que l'any passat. Sí,
jo amb una amiga fa 4 anys vam marcar 50. I de 50 vam fer 46, i els altres 4 no hi ha manera.
I ens pots dir què són o no?
No.
Ja m'estranyava a mi. Jo ho he intentat, a veure si colava. I dels que heu complert, a veure, algun
no,
que sí, algunes, que puguis explicar.
Algunes eren molt senzilles, com anar al cinema a menjar crispetes, però hi havia de més complexes, de més fàcils i alguna més complicada.
Tu, Magda, algun que puguis confessar? Dels que hagis complert, primer, dels que, algun que te'n sentis orgullosa?
És que, a més, no són només propòsits personals, també són, vull dir, són de molts àmbits, però n'hi ha un que acostumem a posar cada any, perquè a mi em costa molt al matí llevar-me a l'hora que sona el despertador, que és el que hauria de passar cada dia, no? Sona el despertador, et lleves, i fins i tot els que són a casa no van sentint despertadors, i no ho aconsegueixo gairebé cap any. Avui tornaré a posar la llista a veure si ens en
Hi ha un molt bonic, Magda, que és llegir un llibre en veu alta.
Uf.
I per tant un llegeix, però els dos segueixen el llibre.
Ah, però llegir-lo amb una altra persona, clar, perquè llegir-lo tu sol a casa amb meu altre.
No, és compartir la lectura d'un llibre.
No, però això és motiu de habitacions separades.
No, la veritat que resulta enriquidor, és curiós de fer-ho.
Tu, Miquel, què? Reptes, desitjos,
el dia 2 de gener puc dir que ja no he complert l'objectiu de l'any, per tant...
Quin era?
És el que faig cada any i que és treballar menys i no hi ha manera.
Encara tens dies per compensar.
Ja, estem a dia 2.
És difícil, eh? Els d'aquest típic de l'esport, que abans parlàvem dels gimnasos, que sí que és veritat que molta gent aprofita el primer dia de l'any per apuntar-se al gimnàs, però que es veu que la cosa ha baixat perquè amb la pandèmia la gent s'ha acostumat a fer esport de manera més regular i ja no hi ha tanta gent que el dia 1 digui, va, vaig apuntar-me a fer esport. L'esport forma part d'algun dels vostres objectius o no?
I perquè no hi ha garanties que la setmana que ve ens puguem dutxar al gimnàs, encara. Crec que alguna cosa hi té a veure si l'esport està allà sempre.
Tu sí, Miquel?
Sí.
Ens ho vas mig dir un dia, que ets una mica esportista, no?
M'agrada córrer perquè és la cosa que pots fer de manera més asocial del món i sense necessitat de quedar amb ningú a cap hora concreta.
Jo vaig marcar el setembre perquè m'havia engreixat. De fet, 4 dies de gimnàs a la setmana com a mínim, i ho faig des del setembre i he complert.
Carai, tu, Lluís, avui està amb uns objectius que ens deixarà tots els altres, els que no marquem res.
Sí, no, jo començo a tenir molt mala consciència.
Serà un pam de nas. Va, fem una pausa i ara, quan tornem de seguida, parlarem de l'augment dels delictes d'odi, perquè n'hem parlat avui al 9C, hem avançat algunes de les dades, una xifra que s'ha doblat aquest darrer any i de la que n'hem tingut també alguns exemples a aquests primers dies de l'any. Una pausa i ara de seguida tornem.
9C, amb Anna Ballonesta.
Tanca els ulls. Imagina't aquest any que començarà ara. El somni que t'agradaria fer realitat. La nova llengua que t'agradaria aprendre. O el tutorial que et farà descobrir un hobby nou. Totes les possibilitats que arriben amb l'any nou. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès fer realitat tot allò que imaginem, ara més que mai, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer. En els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos. Bon any. Un petó.
Plutó? Ganímedes?
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
L'Airfry Digital de Taurus per en Jaume. Caraval Jimmy ha tret els greixos dels àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora Escombra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ho dèiem avui en començar. Les denúncies per discriminació a Catalunya s'han duplicat durant aquest 2023, segons les últimes dades. A finals de novembre, i per tant encara pot ser que aquesta xifra sigui més alta perquè hagi crescut durant aquest mes de desembre, hi ha hagut gairebé 250 denúncies, que com dèiem són el doble que l'any 2022. Són sobretot per casos de racisme, de LGTBI-fòbia, també discriminació per motius polítics o religiosos, i també avui ha fet balanç l'Observatori contra l'Homofòbia. Al marge d'aquestes denúncies, també ha constatat que les incidències estan anant en augment. Ha registrat un total de 302 incidències durant aquest darrer any, i això és un 27% més que l'any anterior. Evidentment, hem intentat parlar amb el Departament d'Igualtat i Feminismes, però no ha estat possible avui. Però sí que us volia traslladar aquesta preocupació d'aquests delictes creixents, i si creieu que pot tenir alguna relació amb tot aquest creixement de l'ultradreta, amb tota aquesta, podríem dir, alliberament d'expressar aquestes opinions, no? Que fins fa un temps molta gent, doncs, hi havia un cert tabús, i que des de fa un temps sembla que s'hagi aixecat una mica la veda i que sigui molt més fàcil cometre, doncs, delictes d'odi, sense que, potser que moltes d'aquestes persones a vegades siguin conscients que ho estan cometent, perquè en forma part de la seva normalitat expressar-se d'aquesta manera, Raimundo.
Sí, sí, bueno, el primer, que són dades d'interpretació sempre molt difícil, és a dir, que s'han de ficar en enquestes molt més amples, amb altres preguntes, d'acord, tal, perquè clar, on comença la gent que s'ha animat perquè els contextos és favorable pel seu col·lectiu o pel motiu X, una nova llei o un context legal o el que sigui, i on és que hi ha, per exemple, una conflictivitat social més gran, no? Llavors, clar...
Clar, també és veritat que potser molta gent abans, fa uns anys, no ho denunciava perquè ja sabia que això no tenia cap mena de recorregut, o que no hi havia cap departament, com en aquest cas, que l'emparés, o que fins i tot hi havia molta gent que no era conscient que això podia suposar un delicte,
això, no? Això que deies, no? És a dir, que ni tan sols conceptualitzava això. Jo me'n recordo un cas, per exemple, fa molts anys de la mare d'un estudiant que no tenia problemes, va denunciar el marit, tota la història. Estic parlant dels anys 90, principis 90, i me'n recordo perquè em vaig quedar aterroritzat jo, perquè l'expressió que va fer servir era que el marit, tradueixo del gallec, però diu que el marit colpejava bé perquè colpejava en allò que era seu, ella. És a dir, que com tu li expliques a una persona que està descrivint allò que viu d'aquesta manera? Clar, això, gràcies als moviments socials, gràcies a les polítiques públiques, gràcies a moltíssima feina que s'ha fet durant, doncs, imagina't, això devia ser el 93 fins ara, 30 anys, no? O 40 anys, els que siguin. Llavors, clar, ja té una lectura diferent. Ara la gent sí que sap, i això es veu molt bé també, per exemple, els estudiants ara, com denuncien, no? I com s'atreveixen, no? Relacions amb professors en contextos, i fins i tot dels primers esglaons, no? Dels primers nivells acadèmics, i també ja tens denúncies, i ja tens tal. El món ha canviat molt, i clar, així, potser sí.
Jo crec que és veritat, probablement hi ha molta més consciència, Però hi ha alguna cosa que no estem fent del tot bé, perquè això si no, no hi haurien, és a dir, si no les dades no serien aquestes, és a dir, per què hem arribat a normalitzar totes algunes situacions? No, evidentment que nosaltres no les hem normalitzat, però hi ha una part de la societat, avalats evidentment per uns discursos també polítics i socials que cada cop són més auge, es veuen, no? Jo no dic normalitzar, m'agradaria no utilitzar la paraula normalitzar, però que sí que es veuen en un coixí on troben suports. Bueno. I aleshores és molt més fàcil, et sents molt més impune perquè creus que és navegues en un mar molt segur.
I aquí hi ha una cosa molt, molt concreta, és que, és a dir, ara tenim actors polítics que no tenia, és a dir, de la mateixa manera que tenim actors moviments socials que articulen això com a problema, tenim actors polítics que en treuen benefici de la reproducció. Hi ha dades, per exemple, molt significatives, que la negació de la violència de gènere tingui un dels segments d'edat més grans en els joves, més joves, dius, això no n'és del no-re. És a dir, hi ha hagut un conflicte, una tensió, una polarització, no? Que deia, política, que ha produït també això. No?
I una bona gestió de xarxes per part dels grups d'extrema dreta.
Absolutament.
Que dominen tot el llenguatge digital molt millor que la, que l'esquerra, que el progressisme, etc.
Claríssim, claríssim.
No, no volia tallar la Magda.
No,
en aquest sentit jo crec que ens hem de felicitar. Ens hem de felicitar perquè les noves generacions, sobretot les noves generacions, neixen i creixen molt més sanes que la meva, per exemple. Vull dir, un nano de 13 anys, jo tinc un nano de 13 anys, el seu respecte per la diferència és brutal.
I sí, però alhora és el que deia el Raimundo, que les darreres hi ha algunes enquestes que apunten que els pensaments de dretes entre la gent jove estan creixent.
Potser no arribat perquè estem 13 anys, no? Estic parlant de, sobretot, la fase de creixement i, per tant, d'anar assimilant la diferència en la societat des d'un punt de vista religiós, del color de la pell, de tendència sexual, etcètera, etcètera. I en aquest sentit ens hem de felicitar. També és veritat que estem molt en perill, perquè l'auge de l'extrema dreta és una realitat no només a casa nostra, a Catalunya, sinó a Espanya, a Europa i en el món, i no sempre hem sabut posar fre. I per una altra banda, aquesta extrema dreta s'alimenta de l'autèntic desordre que han provocat els polítics també amb el tema de la migració. I a Catalunya som víctimes d'aquest desordre. I no dir-ho és caure en un bonisme que en res ens beneficia. Hi ha un cert desordre, ha arribat de forma massiva una població que és impossible que s'integri perquè ni tenim els mitjans, ni tenim els professionals, ni tenim els diners per integrar-los com il faut, és a dir, com s'hauria de fer. Quan parles, per exemple, amb una pedagoga o una persona que es dedica a l'educació, si és una persona que té un càrrec polític, té un discurs, si és una persona que t'ho explica fent un cafè, se senten absolutament desbordats perquè els recursos que tenen per ajudar la integració per un tema d'idioma, per exemple, són del tot insuficients. I quan en una classe un 30, un 40, un 50% no entén el català, hi ha dues possibilitats: o que tota la classe perdi l'any directament, perquè després en el pati tampoc adquiriran la llengua, o, desgraciadament, passar-se al castellà i facilitar un cert aprenentatge i, per tant, una certa evolució dels nanos.
Miquel.
Sí, però aquest mateix sistema del que parles, que ha permès i facilitat aquesta immigració massiva, és el mateix sistema econòmic que necessita d'aquesta immigració massiva i que constantment sembla que necessiti de més immigració. Per què? Perquè hem decidit tenir un sistema econòmic
en el que
volem cambrers que treballin el diumenge a la tarda cobrant 1.100 euros al mes. O un dia festiu d'aquests que hem estat tots de festa a casa, qui estava treballant a qualsevol pastisseria, a qualsevol bar, no? Doncs eren persones que no tenien altra opció que treballar, i aquest sistema sembla que constantment diem que necessitem generar més llocs de treball, no diem quins llocs de treball i de quina categoria, de quina qualitat, però en canvi els volem. Jo no voldria ser una persona d'un color de pell, diguem-ne, no blanca, i haver d'anar demà a una immobiliària de qualsevol lloc de Catalunya a interessar-me per llogar un pis. No voldria, perquè és que sé perfectament la resposta que em trobaria. En el millor dels casos seria un torni vostè demà i ja ho veurem, no? I són aquestes petites o grans discriminacions, jo crec que el que acaben omplint el gruix d'aquesta llista que estem parlant avui de denúncies, perquè al final qui denuncia és qui està en posició de que creu que pot denunciar, perquè segurament molta gent no es troba en posició d'empoderament o de pensar que la seva denúncia serà presa seriosament o que pot servir d'alguna cosa. Molta gent és que el que vol és amagar el cap sota l'ala i que passi allò el més ràpid possible, perquè pensen que encara poden tenir un problema més greu si acaben denunciant. I per tant encara penso que aquestes xifres són baixes pel que pot haver-hi realment al carrer.
Jo, fent referència amb el que comentàvem de per què la franja dels joves, no, són encara els que encara, no, el que marquen totes les enquestes que van en auge, és que realment és la franja d'edat més descuidada és a dir, a l'hora de donar resposta, perquè al final el problema, ara comentaves, de l'habitatge, el problema, evidentment, de recursos per poder estudiar i per trobar llocs de feina amb uns sous dignes, per, ja no dic per pagar-te el lloguer, perquè després es mantenen a casa durant molt de temps, sinó per fer una...
Parlàvem divendres del preu rècord que s'ha assolit a Barcelona, del preu del lloguer, 1.171 euros de mitjana.
Clar, i per tant es veuen obligats a compartir pis fins que tens gairebé 40 anys, no? És a dir, la societat no dona resposta a aquesta franja d'edat. I, per tant, clar, què passa? Doncs que aleshores aquells discursos més populistes és on troben refugi, és on troben algunes respostes, encara que no siguin reals, perquè, evidentment, no són contrastades i probablement moltes vegades, però com a mínim, bé, doncs troben algun lloc on agafar-se. I aquest és el problema, que al final, és a dir, aquestes polítiques que es fan per evitar problemes d'aquests, també hauríem de veure i focalitzar quin és, a nivell sociològic, és molt clar, la franja d'edat que menys respostes trobes i abocar-hi, evidentment, recursos, perquè això és una qüestió de recursos i d'orientació de determinades polítiques.
També és un tip contestatari. Al final, els joves el que volen és contestar el que els hi envolta, el que reben dels seus pares, dels seus grans, i de la mateixa manera que fa 40 anys portàvem fotografies del Che Guevara, perquè la societat era especialment conservadora i eren els nostres referents de protesta i de contestació, si es pot dir d'aquesta manera. Eren aquests referents més de l'esquerra. En aquest moment la societat, gràcies a Déu, és més progressista, és més oberta, és més rica en aquest sentit, i una forma de mostrar aquesta contestació i per tant aquesta protesta és agafar referents equivocats en una edat on equivocar-te és fàcil. No només és fàcil, sinó que, home, anava a dir que és desitjable. És desitjable l'equivocació sempre, perquè és de l'equivocació que s'aprèn, però en aquest sentit és una equivocació perillosa, perquè qui manipula d'alguna manera, perquè